COPE Catalunya i Andorra. Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Molt bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes. Benvinguts al Converses. Estem, com ja és habitual, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Water Center de Barcelona. Aquesta setmana ens acompanya el Leandro Lamor, director de l'Agència de Catalunya. Bona tarda, Leandro.
Bona tarda.
El Salvador Guillermo, director del Departament d'Estudis i Foment del Treball. Bona tarda, Salvador. Benvingut també.
Bona tarda.
El Marcos Pardeiro, delegat de la Razón de Catalunya. Bona tarda, Marcos. Benvingut també.
Bona tarda, gràcies.
I la Maria Jesús Cañizares, que és delegada de TVC Catalunya. Bona tarda, Maria Jesús.
Bona tarda.
El convidat d'aquest dissabte al Converses, el senyor Jordi Turull. Molt bona tarda, senyor Turull.
Molt bona tarda.
És el portaveu del grup de Convergència i Unió al Parlament de Catalunya. Parlem de política i de moltes més coses fins pràcticament les dues del migdia. I jo li he de començar preguntant per una qüestió que segur que no li hem preguntat mai. Alguna novetat sobre la consulta del 9N?
Novetat en quin sentit?
És a dir, s'ha produït alguna trobada telefònica, alguna trobada discreta... En fi, alguna reunió entre el senyor Mas i el senyor Rajoy?
No la conec ni tinc cap indici que s'hagi produït. Ara,
a dia d'avui.
Com que aquests temes jo crec, i sóc un gran defensor de que s'han de portar amb l'absoluta discreció, per tant, no li puc dir ni que sí ni que no, però jo el Nas em diu és que no n'hi ha hagut cap.
Escolta, això tothom diu que s'arreglaria amb una conversa entre ells dos, entre el senyor Rajoy i el senyor Mas, en una trucada. Per què no es truquen? Per què el senyor Mas no despenja el telèfon i truca al senyor Rajoy? Escolta,
senyor... No, el senyor Rajoy sap...
Maria, no ens hem de veure,
senyor...
i hem d'arreglar-ho.
El senyor Rajoy sap perfectament, i això el mateix president Mas ho ha dit en seu parlamentària, vull dir que és el lloc més públic i notori, per tant no és un tema de qui ho diu, qui truca o qui fa, de que per parlar de la consulta doncs només ha de posar dia, lloc i hora i el president hi serà, no? Per tant, el president del govern el que fa és dir no, escolti, perdoni, és que jo no, d'això no em vull ni parlar. Ell sap que si un dia ell posa dia, lloc i hora, doncs el president, per parlar de la consulta, doncs el president Mas hi serà.
Mm-hmm. Perquè la consulta, segons vostè, s'ha de fer sí o sí?
La consulta s'ha de fer sí o sí, perquè una consulta és un acte plenament...
Amb la doble pregunta i el dia del 2 de novembre.
Bé, de fet és l'acord que hi ha, i per tant és un acte democràtic, no ens ha d'espantar ningú poder preguntar a la gent, i a partir d'aquí sabrem què és el que vol la gent sobre el futur polític d'aquest país, no? Per tant, el que nosaltres no haguéssim fet mai ni farem és estar parats davant d'algú que, a base de que nosaltres estiguem parats, el que vol provocar és que no es faci res. I aquí hi ha un mandat molt clar del poble de Catalunya que nosaltres hem de complir, no? Si hi ha algú que diu que no li sembla bé ni la data ni la pregunta, doncs que faci la seva proposta de data i de pregunta, i tots els partits que varen signar la data i la pregunta doncs la valorarem i parlarem, i... però clar, fins ara és o parlar o no hi ha res a parlar, no? I em sembla que en aquest país es havia dit durant molts anys que tot allò que es faci de manera pacífica i democràtica s'ha de poder parlar, i ara ens demostren que això era un autèntic engany i ens posen el mateix terme d'altres que se'ls deia que no hi havia res a parlar en termes molt diferents, i això és molt greu.
El que passa, senyor Turull, que els terminis s'escurcen, no? Vull dir, estem ja ara al mes de juliol, uh-huh. Agost, jo no sé si és hàbil o inhàbil, però és un mes que pràcticament tothom fa vacances, ja ens plantem l'11 de setembre, de l'11 de setembre al 9 de novembre pràcticament res. Jo soc dels que pensa que si no alguna cosa es mou en el mes de juliol, de cara al mes de setembre pinten les coses encara pitjor, no?
No, jo diria que...
Vol ser optimista vostè encara?
No, jo el que vull afirmar és que el procés que està visquent Catalunya no tanca per vacances. I per tant, si aquí doncs, pot haver-hi algun moviment, alguna qüestió, doncs el 15 d'agost, que és el dia que normalment el país està més parat, el dia de la Mare de Déu d'agost...
No ens deixaran fer vacances,
doncs,
els periodistes?
No hi haurà... No, els periodistes...
I vostès tampoc.
Fagin vacances. Sí. Anirà molt bé que fagin vacances. Per tant, poden fer vacances tranquil·lament, però vull dir que en un moment que nosaltres hem definit com històric, evidentment que el que no posarem per davant és l'excusa de si és vacances o no és vacances. O...
Vull dir que agost no completament hàbil per resoldre el tema de la consulta.
L'agost és completament hàbil per seguir impulsant això, per dialogar amb qui vulgui dialogar, per portar a terme totes les accions, Vull dir que no hi haurà, és dir, si l'excusa no és que ara queden poques setmanes, no. És dir, nosaltres fins a l'últim dia, fins a l'últim minut, voluntat de diàleg total. La mateixa declaració de sobirania ho deia, vull dir que un dels principis que ha d'inspirar tot aquest procés és la negociació, l'acord, la voluntat de diàleg, per tant, no fem aquella cosa antiga de, és que aquí a partir de la segona quinzena de juliol tot es para fins a la segona quinzena de setembre, no. Aquí sí, el 15 d'agost hi ha qualsevol cosa i és a bé del servei de que els catalans i les catalanes puguin arribar a ser consultats, doncs es farà el que faci falta.
Molt bé, obrim micròfon ja a la resta de companys de taula que volen començar a preguntar al senyor Turull. Qui vol?
Ja mateix.
Marcos, vinga. Marcos,
li volia preguntar, d'aquí al 9 de novembre veurem algun canvi al govern i em refereixo en concret a si és possible que Esquerra Republicana s'incorpori al govern. Esquerra jo sempre no... demana una oferta en ferm.
No, l'oferta hi va ser des del primer dia d'aquesta legislatura. Per diversos motius. Primer, perquè en un moment complicat des del punt de vista econòmic i social en aquest país, també des del punt de vista del repte que tenim per davant amb el tema de la consulta, doncs com hi hagi un govern més fort, més sòlid, de més ampli espectre, doncs això dona més seguretat i per tant dona més confiança a la gent, i la confiança sempre va bé, no? I per tant l'oferta hi és, si arrufes el nas a la primera oferta, doncs en els detalls no hi acabes entrant. D'aquí a llavors què passarà? No ho sé, això és una cosa que la constitució d'un govern i la modificació d'ell mateix depèn del president de la Generalitat. Nosaltres com a grup parlamentari tota la confiança en el president de la Generalitat, dels moviments que es puguin produir a tal efecte. Sempre serà fi de bé. És a dir, no es tracta de canviar o millorar o reformar el govern per reformar el govern, sinó que sigui a fi de bé de donar més solidesa en aquest doble camí que tenim, que és el de la consulta, que aquí no hi ha marxa enrere, però també que és l'altre tema que preocupa absolutament a la gent, que li estem començant a donar la volta, que és el de la recuperació econòmica amb tots els efectes positius de cara al tema social que pugui haver-hi. No?
Escolti, per què li costa tant a Esquerra donar aquest pas? Vostès us conviden i ells no volen.
Que... Això li ha de preguntar a Esquerra.
Ja, però bueno...
Vostè
parla més sovint amb els d'Esquerra que no per
no, jo no voldria donar la impressió de que estem pendents tot el dia de si entren o no entren, perquè nosaltres, mentrestant, la duresa del moment... Igual que està fent molta gent a casa seva...
El desgast és de vostès, de Convergència i Unió.
Però és un desgast que si és a servei de recuperar econòmicament el país i que, per tant que la gent que ho està passant tan malament d'aquí poc temps ho acabi passant millor, és un desgast que val la pena. És així de clar. Perquè jo crec que és en moments complicats quan tu demostres que una cosa i tens vocació de servei i te l'estimes. I escolta, si nosaltres ara ens moguéssim en termes electorals... moltes decisions que hem pres no les hauríem pres, però ara és moment de prendre decisions que entenem, ens podem equivocar, que van bé i que són a fi de bé, més que de proclamar decisions que queden bé i que no es poden aplicar. I per tant nosaltres el que no farem és esperar. Per què? Perquè el moment requereix d'estar-hi sobre. Hi ha un dia a dia molt dur, estem començant a intentar donar la volta, ens trobem segurament molt sols, però quan tu t'estimes una cosa, tu estimes a les verdes i a les madures, i per lo bo i per lo dolent, i per tant nosaltres aquesta situació complicada econòmica i socialment del país li volem donar la volta i aquí estem esmerçant tots els esforços.
I què veu més, i què veu més factible en aquest moment? Un govern de coalició Esquerra Republicana CiU a la Generalitat o una coalició electoral de cara a les properes municipals CiU Esquerra Republicana?
Això seria fer córrer l'imaginari. No... Jo ara l'únic que estic concentrat és en aquestes dues coses. Fer-ho molt bé per fer-ho possible, que és que el 9 de novembre tothom pugui votar, que és el gran compromís que tenim amb els ciutadans de Catalunya, i després que aquests mesos que anem repetint més rere més que l'atur baixa i que hi ha creació de llocs de treball, això es vagi consolidant. Nosaltres ara tenim 572.000 motius per no ser eufòrics, que és un motiu per cada una de les persones que estan a l'atur, però de la mateixa manera que fa 11 mesos, i ara aquest, jo crec que aquest és el 12è mes seguit, que baixa, interanualment va baixant el nombre d'atur, hem baixat la barrera aquella psicològica dels 600.000 aturats, etcètera, etcètera, també per seguir i no parar. No? Per tant, jo l'imaginari no el vull fer córrer, perquè tot forma part de l'imaginari. Jo tinc un encàrrec, que és fer tot el que depengui de nosaltres per fer possible que el 9 de novembre hi hagi consulta, i un encàrrec dels ciutadans des de dir, escolta, aixequeu econòmicament aquest país perquè la gent el que vol és treballar i tenir feina, i és el que estem. Per tant, qualsevol altre escenari, i en tan poc temps passen tantes coses, que és fer política ficció, i no, jo no la vull fer.
Jo volia fer-li una doble pregunta tipus consulta. Depèn de que contesti...
Tipus pregunta de la consulta.
Sí, així serà molt fàcil.
Depèn, que respongui a la primera, li faig la segunda.
Sí, sí, no, no. O si no, no,
depèn, no. Que contesta, faré la segona o no.
Pregunti, pregunti.
La primera és, sembla que el president Rajoy està obert inicialment a fer una reforma o parlar d'una reforma federal constitucional, que això sembla que el PSOE també estaria d'acord. Per vostès això substituiria la consulta? Si, per exemple, Rajoy fa una oferta ferma de dir parlem de la reforma constitucional, vostès...
No, és que jo crec que hem de canviar la lògica. Com que aquest país ja està escarmentat de que es va fer tota una negociació, tota una reforma d'un estatut, es va votar i no va servir per res, jo crec que val la pena que ho fem al revés, perquè ningú faci feina en baix. El senyor Rajoy, doncs, no dediqui temps i energia a una cosa que la gent no vol. És a dir... Jo crec que el interessant és poder preguntar i a partir de que el que la gent vol, a partir d'aquí fas, no fas i després preguntes, perquè imaginem que és una cosa que la gent no vol ni això. Imaginem que nosaltres treballem tant per la gent que vol votar sí com per la gent que vol votar que no, que escolti, ja està bé com està. Vull dir, és que igual, imagines que guanyi el no. No cal fer res. Llavors, si guanya el sí, s'ha de gestionar el sí. Si guanya el sí, s'ha de gestionar el sí. Llavors, nosaltres què diem? Escolti, ja portem molts anys amb aquest debat, la gent pot, ha de sentir la proposta de cadascú i amb què s'identifica això en la pregunta aquesta, i per tant la gent que s'expressi. I a partir de que sabem què vol la gent, a partir d'aquí fem reformes si se n'han de fer. Però no fer-ho al revés, perquè és que igual estàs fent unes reformes, imagina vostès que fan una reforma d'aquestes, cada que va sotmetent-se a votació i surt un 90%, un 80% o un 70% o un 51% que no la volen. Doncs haurem fet una feina
en llavors mà. Quan es parla de diàleg, de conversa, de negociació, vull dir, en una negociació les dues parts estan disposades a cedir o a donar. En el cas de Convergència i Unió, en què se diria? Vull dir, quina oferta esperen de Rajoy?
No és el cas de Convergència i Unió. Jo crec que puc interpretar el que és el cas de totes les forces polítiques que estem impulsant el procés o que estem a favor del procés i de la data i la pregunta. Dir, escolti, aquesta és la nostra proposta. Vostè té una altra proposta de data i pregunta? Bueno, parlem-ho. Però que la data no és un problema, que el 9 de novembre no és un problema. Això ho han dit totes les forces polítiques, ho ha dit Esquerra Republicana, ho ha dit Iniciativa, ho ha dit tothom. De fet, tant Joan Herrera, la Marta Rovira, com un servidor mateix, com vam anar al Congrés dels Diputats, els hi vam dir, escolti, no li agrada la data i la pregunta, quina és la seva proposta? El que passa que a l'altre costat és ni data, ni pregunta, ni consulta, ni res de res de res. No? Per tant, nosaltres el que és innegociable absolutament és consultar els ciutadans de Catalunya. És que, a més, en aquestes èpoques, la democràcia no hauria de ser un regateig, i quan hi ha un encàrrec tan clar dels ciutadans a través de les urnes com va ser el 25 de novembre perquè això es pogués fer, tot l'altre menys amb la democràcia no es pot regatejar. Per tant, això s'ha dit, escolti, senyor Rajoy, vostè té una oferta per Catalunya, fàgila, però els ciutadans de Catalunya quan vagin a votar la tindran en compte. Alguns se'l creuran a vostè, altres no se'l creuran. Qui diu a vostè diu a l'Estat, perquè jo crec que estem en un moment que ja no és només un tema del govern de l'Estat, sinó que és un tema de l'Estat. I jo vull amb això ser precís, no és un tema d'Espanya i els espanyols, és un tema de l'Estat. I de com, per exemple, les institucions de l'Estat, unes vam arribar a un acord que vam sotmetre a referèndum un estatut, i com una altra institució de l'Estat se'l va carregar de dalt, de baix, del tort i del dret.
Pot arribar un moment, i acabo amb la meva intervenció, de que vostès hagin de triar entre una proposta de l'Estat i Esquerra, perquè pot ser segurament
no.
Si vostès arribessin a un acord amb Rajoy, això no agradaria a Esquerra. A qui triarien?
No. Nosaltres no aquesta tessitura, estic molt tranquil, no haurem de triar mai entre la proposta del govern de l'Estat i Esquerra Republicana. No. Nosaltres tenim un mandat i ens devem al poble de Catalunya, per tant nosaltres no triarem entre l'un i l'altre. Nosaltres tenim un encàrrec del poble de Catalunya, és a qui ens devem, és qui ens ha confiat gestionar i liderar aquest procés, i per tant nosaltres, davant d'una cosa o davant de l'altra, nosaltres què triem? Servir els ciutadans de Catalunya. El nostre encàrrec és molt clau, i aquest problema no em preocupa gens, no el tindrem.
Vull dir que el govern central pot fer una oferta, però vostès tenen un camí marcat i ningú els farà canviar de ruta. Ningú els farà canviar de ruta.
Jo crec que el govern de l'Estat no ha de fer una oferta a Convergència i Unió. No ha de fer una oferta al president Mas. Jo crec que és aquí on ens equivoquem amb els paràmetres. Jo crec que el govern de l'Estat el que pot acabar fent és una oferta als ciutadans de Catalunya. Aleshores, en el moment de votar, hi haurà ciutadans de Catalunya que li agradarà i se'ls creuran, d'altres que els agradarà però ja ni se'ls creuran perquè hi ha gat escaldat, també aigua freda en té prou, i n'hi ha que ni si... Però, en tot cas, a l'hora de votar es tindrà en compte o no. Si ha... De moment, tot el que hi ha i tota la dinàmica que hi ha al govern de l'Estat és perquè cada vegada els partidaris del sí-sí siguin més. De moment, la lògica que hi ha és aquesta. És dir, per on es va, és així. És així de clar. Aleshores, no es tracta que faci una oferta al president Mas o Convergència i Unió, perquè llavors, si ho situem en aquests termes, ens estem equivocant del que està passant. És un tema de dir, escolti, aquí hi ha gent que vol la independència de Catalunya, de moment el govern de l'Estat el que proposa és la resignació, i això és el que hi ha fins ara, i si us agrada bé, si no també, de moment hi ha això. I cada vegada anem collant i collant i collant una mica més, i per tant jo crec que no és un tema d'oferir, és un tema de dir, senyors de Catalunya, fins al discurs que sentim, quin és? Si vostès són independents, camparan per la galàxia i així vindrà les set plagues i aquí tothom serà una colla i us morireu de gana i tot això. Hi ha aquesta actuació que és la que fa l'Estat fins ara, i l'altra que podia ser, escolti, jo em comprometo, pam, 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 pam. O hi ha el senyor Rajoy que va dir, jo amo Catalunya. Bueno, però la teva manera d'estimar Catalunya, quina és? Amb què es tradueix la teva manera d'estimar Catalunya? Perquè la que percebem molts és que cada divendres vostè ens envia notícies o que ens retalla d'aquí, que ens pren aquesta competència d'allà o d'això. Aquesta és la percepció que tenim alguns. Altres potser no...
I si l'oferta passa per aquesta famosa tercera via que alguns propugnen, no...
La urna. És que això no m'ha enganyat mai a ningú, i el president Mas no ha enganyat mai a ningú. No serà un acord entre governs, no serà un acord entre partits polítics. És que qui vulgui que faci l'oferta que consideri oportuna i que ho faci, però que seran els ciutadans de Catalunya amb una urna que acabaran decidint. No, és un tema massa transcendental com perquè sigui un tema de despatxos, de presidents, de parlaments, de grups polítics. No és això. És a dir, és un acte de democràcia, i fixi's la virtualitat que té això. No es tracta de contactar aquest o l'altre, sinó que la gent està dient, escolti, la solució està en unes urnes. Està en unes urnes. Escolti, si tan calamitós seria per Catalunya la independència de Catalunya, si vostè considera que els ciutadans de Catalunya són mínimament intel·ligents, quina por li fa a les urnes? Perquè ningú triarà allò amorrar-se la misèria, no? Doncs quina por els hi fa? Si tot allò que diem els que creiem amb el sí-sí és tan negatiu, tan distorsionat, tan falsificat, tan dolent i tan dolent, ningú li ha de fer por això. Nosaltres el resultat, que fixis que totes les enquestes, això són enquestes, fins que no votes no ho saps, però jo de les dades de les enquestes que hi ha, la que li dono més valor és aquella que diu que més d'un 80% de la gent de Catalunya acceptaria el resultat sigui quin sigui. Això et garanteix la cohesió social de dalt a baix.
Home, depèn que sigui el resultat, si és un 50...
Escolti, jo si guanyo el no per no sé quan, jo accepto el resultat. Jo accepto el resultat. No, és que és així. És que aquí no hi ha por a la democràcia.
Però a partir d'aquí s'obre un meló que ja és difícil de gestionar en el futur. Però bueno...
No, gestionar no, al revés. Tu gestiones un futur sapiguent exactament què és el que vol la gent, perquè fins ara no ho sabem, podem deduir, no, però escolti, el que ha votat a vostè l'ha votat més per la consulta que per l'estat propi, o l'ha votat perquè ens agrada com, o perquè ens agrada com és aquesta persona, o perquè és amic d'aquell, o perquè és amic de l'altre. Quan tu fas una consulta sobre això, tu gestiones políticament un resultat. Ara no el saps, aquest resultat. Per tant, no hem de tenir por a això, i hem d'assumir el resultat. I escolta, aquí n'hi ha uns que ho assumim i d'altres que sembla que no, que ja no que no vulguin una Catalunya independent, que no la defensin, que és molt legítim que hi hagi gent que no, sinó que com si hi hagués una por a la democràcia, no? És dir, per gestionar políticament una cosa has de saber què és aquella cosa i què vol aquella cosa.
Molt bé, esteu escoltant el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, amb Leandro Lamor, amb Jesús Cañizares, Marcos Pardeiro, el convidat d'avui, el senyor Jordi Turull, que és el portaveu de Convergència i Unió al Parlament de Catalunya, i també el Salvador Guillermo, que és el que vol preguntar. Endavant, Salvador.
Sí, jo volia canviar de tema, però mantinc una pregunta més sobre el tema.
Sobre la consulta.
Sobre el tema, el monotema. Vull dir, perquè després...
No pas per mi, tema, eh? No. No pas per mi, eh?
No, però ja no. Lligant... No, el tema... No. Si es fes la consulta, jo crec que hi ha dos... Perquè el referèndum sempre és important que la gent sàpiga de forma clara què vol dir la seva resposta. I jo veig dos coses molt clares: el sí sí i el no. però no sé interpretar què vol dir el sí no, perquè el sí no ens situa en un àmbit que no és ni la tercera via, perquè és matitzar aquesta tercera via, concretar-la i especificar-la, i per tant si no guanya de forma aclaparadora el sí sí o el no, no sé si ens aclarirem o no. I per tant, lligat amb això, també quan hi ha un canvi d'aquesta magnitud, òbviament a vegades es demana unes majories qualificades. Per exemple, per canviar l'Estatut es demana, si no recordo malament, 2/3 parts, no?, del Parlament. Quines tindria o podria ser aquesta majoria qualificada en el cas de que es fes més clara la pregunta, si es fes la pregunta?
Jo ara no entraré aquí, perquè l'última vegada que vaig parlar de majories i això es va interpretar de maneres tan diverses i tant d'això. El sí sí està clar el que vol dir,
i el no també,
i el no està clar el que vol dir, eh? El si no, si vol dir una cosa, és dir, no podem seguir com ara, és dir, volem més autogovern, perquè la primera pregunta és: vostè vol que Catalunya sigui un estat? Sí. I en canvi vol que sigui independent? És no. Però el que està clar és que amb el que hi ha ara, sí, d'autogovern no n'hi ha
prou. El no és zero, el sí és 100%,
sí.
I el sí no, hi ha una variabilitat, no?
Això és haurà de respondre algú que defensi el sí no. Jo, com que no és el meu cas, doncs no li puc contestar. És dir, no... El que està clar és que la gent, i a l'acceptació de la pregunta, la gent que podia ser partidària del sí no, que hi és com a forma, perquè és una realitat del país. És dir, al país hi ha gent que vol la independència, i molta gent, i en una consulta per decidir el futur polític de Catalunya, la creueta de la independència de Catalunya hi ha de ser, perquè hem de saber quanta gent vol la independència de Catalunya. Hi ha gent a Catalunya que no en vol sentir ni parlar de la independència de Catalunya, i aquesta gent ha de tenir la possibilitat de posar un no com una casa de pagès, és a dir, no. I hem de saber quanta gent hi ha a Catalunya que vol el no. I després hi ha una gent que també hi són, que no podem obviar, que diuen: escolta, ni entre el blanc ni entre el negre. El gris té molts collons, són ells que han de contestar, però aquesta, que és una pregunta, com va dir el president, que és clara, perquè és clara, perquè el que vol votar independència pot votar independència, el que vol votar que aquí no es toca res i que ja està bé com està i que pot votar-ho, llavors ja això, perquè això també existeix en el país, no? Si surt el si no, doncs després s'haurà de gestionar políticament el si no. El si no, jo, pel que interpreto dels que van voler, doncs, que hi hagués també aquesta possibilitat, que és veritat, jo estic d'acord, que és una realitat que també hi ha al país, de gent doncs, que no està ni per un cantó ni per l'altre, doncs és dir: escolta, nosaltres volem més autogovern, volem que sigui un estat, però no des del punt de vista de totes les conseqüències bones o no tan bones que pugui tenir la independència de Catalunya. A partir d'aquí hi ha el federalisme, confederalisme, diguis com vulgui, no? Però jo crec que l'important, que no ha d'espantar ningú, de veritat, que és l'única manera de saber exactament què vol aquest país, perquè tothom es posa a la boca el que volen, el que volen. Hi ha una enquesta, 800 persones, 800 persones, és un país de 7 milions i mig. Això, dic, què vol la gent? Jo crec que ens hem guanyat aquest dret de saber què vol. Llavors, a partir del resultat electoral, jo no parlaré de percentatges, perquè llavors aquí es confon tot i sembla que no, percentatges es guanya el que treu majoria més un, vull dir, això és així, no hi ha més. El que a partir d'aquí hem de deixar que la gent voti, i a partir d'aquí es gestionen políticament els percentatges, i tothom farà les lectures dels percentatges en funció a uns resultats que hi haurà.
Però mai són vinculants.
Eh?
Que mai són vinculants ni els referèndums ni les consultes.
Políticament un referèndum sempre és vinculant. Políticament sempre és vinculant. Políticament. És dir, sí.
I això què vol dir?
Això vol dir que tu has de saber, quan tu et sents servidor d'un país, quan un país es pronuncia en una direcció, doncs tu...
Però si hi ha tres direccions i no queda clara una d'elles...
Bueno, l'única manera de saber que és la més clara és votant, clar.
No, els tants percents, a partir d'aquí, tu pots jugar...
Després és la interpretació del resultat.
Sí, però això sí que és posar-nos la vena abans de la ferida, perquè, escolta, al vespre a la nit... Jo crec que la nit... No, sí, a la nit,
si es vota i un resultat a partir d'aquí ja...
A la nit del 9 de novembre pot quedar perfectament clar si hi ha una victòria contundent d'un posicionament.
Sí, no, això és,
si no hi és, i els efectes que té que no hi sigui, els efectes que té que hi sigui, si queda tot molt escampat, però a partir d'aquí, quan dic que s'ha de gestionar, doncs vol dir que s'ha de gestionar amb tota la seva complexitat, però almenys que sabrem què vol la gent del país. Perquè fins ara tothom ho ha volgut relativitzar tothom, i escolti, la millor enquesta, igual que ho diem a les eleccions quan són de partits polítics, és la de la nit electoral, no hi ha més.
Leandro.
Sí, i què vol dir el president Artur Mas quan diu que el dia 9 de novembre hi hauran urnes al carrer? Exactament.
Doncs el president vol dir que el que farà ell és aprovar, el que farem al Parlament és aprovar una llei de consultes. Ell, en base a aquesta llei de consultes, doncs convocarà una consulta pel 9 de novembre, i aquesta consulta el que preveu és que hi hagi urnes a tot Catalunya perquè la gent pugui votar. Si hi ha algú que se n'encuida de retirar-les, doncs bueno, ja ho explicarà. És a dir, jo crec que nosaltres el tema, i ho volem fer-ho de la manera tan bé perquè sigui tan possible, que el tema no està, a mi a vegades quan em diu què fareu si no hi ha consulta, no, perdoni, què farà algú que quedarà ben retratat perquè no hi hagi consulta? Què és capaç de fer perquè no hi hagi consulta?
Però això vol dir que si la consulta no està autoritzada, igualment es deixarà la, bueno, que hi hagi...
No, això no vol dir això. Això no vol dir això. Això vol dir que nosaltres ho farem de tal manera que legalitat, perquè clar, aquí, i això de la legalitat, hi ha gent que fa una interpretació de la seva legalitat bastant peculiar. Nosaltres ho farem de tal manera que sigui una consulta absolutament legal i absolutament possible, i que tota l'operativa estarà a punt pel 9 de novembre perquè hi hagin les urnes. És aquest l'escenari que treballem. Nosaltres no farem una cosa d'anar per casa. Ho farem amb totes les garanties, que és com s'està treballant, i amb una llei de consultes, amb un decret de convocatòria que ho preveurà tot, i entre la llei de consultes i el decret de convocatòria es preveurà tot, i per tant tothom tindrà la garantia de dir, escolti, vostè a 5 minuts de casa seva té aquest col·legi, doncs, per poder, o aquesta escola, o aquest, o el lloc que estigui estipulat, té allà la urna, vostè s'identifica i vostè vota i ja està.
Marcos.
I per això nosaltres, evidentment, quan parles de que el 9 de novembre hi haurà consulta és, si haguessis de fer un dibuix de què vol dir consulta, és una urna, i per això el president diu, el 9 de novembre hi haurà una urna.
Sí, falten aparentment 4 mesos pel tema de la consulta, i jo tinc la impressió de que la consulta, si una persona vol votar sí, és gairebé un viatge a lo desconegut, en el sentit de que la Catalunya independent, com és aquesta Catalunya independent? Aquesta Catalunya independent, quina forma d'estat té? Quin model sanitari té? Quin model educatiu té? Com seria aquest estat de la Catalunya independent? Perquè sovint es fa una analogia entre el cas escocès i el cas català, i per exemple en el cas d'Escòcia hi ha un llibre blanc sobre la independència d'Escòcia que es va fer 13 mesos abans que la consulta, que ha de ser el 18 de setembre. A Catalunya falten 4 mesos i aquest llibre blanc, per posar un exemple, no existeix. No vull dir que sigui la clau del procés sobiranista a Catalunya aquest llibre, però vull dir que jo trobo moltíssims interrogants sobre què vol dir exactament la Catalunya independent. Perquè quan un es mira una mica, per exemple, els informes del Consell Assessor de la Transició Nacional, són uns informes, no vull dir que no siguin rigorosos ni molt menys, però és que es basen en establir hipòtesis, per exemple, respecte a les relacions internacionals de Catalunya. Doncs és possible que hi hagi una readhesió expressa a Unió Europea, és possible que... Vull dir, es plantegen possibilitats, però realment vostè troba que això és un risc, el tema de
no, el que és segur,
no saber
el que és,
exactament què serà?
El que és segur és el que és segur és què passa amb Catalunya si ens quedem com estem ara. Això sí que és segur. És a dir, aquí anem a la residualitat nacional absoluta, i evidentment jo sóc dels que defenso amb que si l'Estat segueix tractant Catalunya com l'està tractant, doncs que posa data de caducitat al nostre estat de benestar. Això és segur. Jo sempre parlo del, ara que es fa els 50 anys del llibre del Paco Candel dels altres catalans, quan ell explicava que deixava la seva terra per venir cap aquí, diu, deixava amb lo segur dolent per anar a lo improbable bo, però lo segur dolent des del punt de vista de la situació econòmica i social, ell posava això, diu, marxàvem d'una cosa que era segura, de que allà no podíem fer el que d'això, i ens anàvem una cosa improbable, i hi ha incerteses, nosaltres no les neguem. La Catalunya independent serà molt diferent si la governa Iniciativa per Catalunya que si la governa Convergència i Unió, està clar. Però hi haurà una cosa que serà igual per tots, que és que el 90% de les coses les podrem decidir des d'aquí, cosa que ara no podem fer, i que els recursos que generem des d'aquí, la gran majoria es quedaran aquí, cosa que ara tampoc podem fer. Llavors vol dir, fixem-nos en termes de crisi econòmica, amb quins temes podem decidir des de Catalunya? Amb reforma del sistema financer podem decidir des de Catalunya? No, és diferent el que puguem decidir. Si podem decidir des d'aquí, el que decidiria Iniciativa per Catalunya, doncs el que decidiria Convergència i Unió, és lògic. En matèria d'autònoms podem legislar des de Catalunya? No, seria diferent el que legislaria en temes... Ara, la decisió, qui diu tema d'autònoms, diu tema de reforma laboral, diu temes d'impostos, tema de tributs, tema de tot això. Ara, aquí a Catalunya, no podem decidir res de tot això. Evidentment que en el moment que una Catalunya independent hi ha incertesa, sí, és clar, és un camí que no hem fet mai, però objectivament el que estaria clar és que no, això ho podríem decidir des d'aquí. I llavors, en funció del govern que hi hagi, doncs orientarà cap a un cantó i cap a un altre. I evidentment també un país, hi ha un procés constituent. Hi ha un procés constituent en el sentit de, bueno, molts temes que s'han de plantejar, que podia fer, per exemple, la Constitució espanyola, en el moment en què es va fer la Constitució espanyola, que era de les últimes, de les més noves, que va voler aprofitar el bo i millor de les diferents constitucions que hi havia, i va ser una constitució absolutament oberta, que ho va deixar gairebé tot al poder legislatiu, a que desenvolupés, i per això nosaltres diem que ara que l'esperit aquell del 78 amb el que hi ha ara s'ha trencat absolutament, però vull dir, va ser una constitució, a vegades quan ets l'últim tens el problema que ets l'últim, però tens la virtualitat que pots aprofitar vista l'experiència del bo i millor de tothom, i per tant la Constitució espanyola, almenys jo quan estudiava dret m'ho van explicar d'aquesta manera, va voler aprofitar de les diferents coses i sobretot deixant perquè pogués durar absolutament molt elàstica i molt, molt oberta, i els sin perjuicios i totes aquelles coses que deien donarem suport a això sense prejudici de l'altre, etc. No? Per tant, ha d'haver un procés constituent. Ara, com serà aquesta Catalunya? Home, nosaltres el que està clar, números en mà, això està contrastat, parles de la seguretat social, parles des del punt de vista financer, etc, etc. Aquest és un país que per ell mateix menys penúries de les que estem passant ara, segur.
Però això...
No, espera un moment, segur. I sobretot capacitat de decisió. Capacitat de decisió des d'aquí. Ara, un cop governi qui governi en aquesta Catalunya, doncs evidentment que decidirà cap a un cantó o cap a l'altre. No?
Sí, això ja passa.
Però Catalunya té una capacitat de decisió molt alta. És veritat que, a diferència del País Basc i de Navarra, no té la gestió pròpia dels tributs. Té autogovern molt més alt que qualsevol comunitat autònoma, excepte en el tema del finançament. Per què es va renunciar tan ràpidament al pacte fiscal? Vull dir, perquè és que
el pacte fiscal no es va renunciar. El pacte fiscal, quan hi ha un president del govern que diu no hi ha res a parlar d'aquest tema, doncs et queda clar, vull dir, si vols pots anar marejant la perdiu. Nosaltres, i això no és cap secret perquè ho ha dit el president, jo havia estat a la reunió en què així es va acordar, tant amb Esquerra Republicana, amb Iniciativa per Catalunya, també hi havia en aquell moment en Jan Laporta, i fa por no deixar-me algú, ens havíem donat inclús un any de marge gairebé per negociar el tema del pacte fiscal.
Però és que
el cop de porta als morros va ser total. Llavors dius, teniu més autogovern que mai.
Però igual que la independència ara amb el Rajoy.
Allò va ser la manifestació de l'11 de setembre. Reunió els 15 dies.
No, perquè la manifestació jo recordo sempre que nosaltres ens vam reunir, que en aquell moment jo era portaveu del grup parlamentari, ens vam reunir un 7 de setembre, la manifestació era l'11. I el president em sembla que anava el 13, però la reunió de tots, va ser el 7 de setembre, si no era el 7 era el 5 o era el 4, però era allò, la setmana aquella, i vam acordar de donar-nos un temps per si sortia allò de dir, mira, estudiem-ho, donem-nos un temps, creem una comissió tècnica que estudia el pacte fiscal per donar-nos un marge, vam dir, com a molt, fins a l'estiu que ve. Per tant, la voluntat nostra hi era. Ara quan et ve algú diu no hi ha res a parlar. I
ja,
no cal que...
com ara, vull dir, jo el que qüestiono és que s'ha posat tota la carn en l'assador de la independència, en canvi, amb el tema del pacte fiscal es va renunciar molt ràpidament, o sigui, i era
no es va renunciar molt ràpidament perquè es va fer un cop de porta als morros, i a més vas veure que la gent va sortir al carrer i va dir, escolti, aquí no hi ha manera, nosaltres volem anar cap aquí. I llavors tu, per legitimar-te democràticament i per dir si això que hi ha al carrer, a veure si és el mateix que hi ha a les urnes, la sort de les urnes és que hi va els que hi han anat a la manifestació i els que hi han anat. I la gent no hi va ni per moda ni per no sé què, la gent hi va a votar i cadascú és responsable del seu vot. I va quedar clar que la gent pogués votar i voler votar, doncs una amplíssima majoria de 135 diputats, 107 els que els seus programes electorals deien poder decidir el nostre futur. Una altra cosa és que ara hi ha hagut algun partit que ha fet ziga-zagues i cap aquí i cap, a, i cap allà, no? Però nosaltres al pacte fiscal vam donar temps al senyor Rajoy. Recorda't que vam fer la comissió al Parlament de Catalunya. Mm. Vam dir que aquest senyor acaba d'arribar al govern, no li anem ara els primers 3 mesos a dir-li volem això, sinó donem-li un cert temps. Portava gairebé un any governant, sabia que hi havia aquest tema sobre la taula. I va dir, no hi ha res a parlar. Doncs no hi ha res a parlar. Doncs la reacció de la gent quina va ser? Doncs ens anem cap a casa amb la cua entre cames. No, la reacció de la gent va ser la que va ser, van haver unes eleccions i va quedar claríssim. El que es va tornar a confondre és el fet de que Convergència i Unió perdés 12 diputats, amb què la gent no volia consulta, quan aquí hi ha un trasbàs de que inclús la gent encara va dir, escolta, amb més contundència, nosaltres volem poder decidir el nostre futur.
Escolteu converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia de la Maria Jesús Cañizares, el Marcos Pardeiro, Salvador Guillermo, Leandro Lamor i el convidat d'avui, el senyor Jordi Turull, portaveu de Convergència i Unió al Parlament de Catalunya. Abans el Marcos li preguntava pel referèndum d'Escòcia, que serà el pròxim mes de setembre. Jo no sé si el resultat del referèndum d'Escòcia pot influir en el que pot passar a Catalunya, en aquesta sensibilitat més o menys independentista que hi hagi aquí. Si pot accelerar les coses, pot refredar-les. Com ho veu el senyor Turull, això?
Home, jo veig que la
si pot ser un bon termòmetre pel que pugui passar aquí.
No,
si pot, el que li deia, refredar o excitar encara més les coses?
No, el que passarà a Escòcia és que la comunitat internacional i tothom aquí veurà que Escòcia es vota.
Bien, però això, segons que passi, però segons que passi a Escòcia, que
no té res a veure, cadascú
segueix. Jo sé que no té res a veure, però pot donar més ànims.
Hi ha un denominador comú, que és una urna i una papereta, i així la gent veurà com el Regne Unit no hi ha cap problema perquè la gent pugui votar sobre la independència d'Escòcia. I en canvi, si tot segueix com ara, hi haurà un estat espanyol que prohibirà que la gent a Catalunya pugui votar si vol o no la independència de Catalunya. La gran diferència és que es demostrarà que a uns no els hi fa por la democràcia i als altres sí. Aquesta és la gran diferència entre el que passarà el 18 de setembre. I fixis que per bé o per mal, però que no té res a veure amb tot això, el referèndum de la data de la consulta a Catalunya no s'ha condicionat per res, el referèndum d'Escòcia. És més, ho hem apartat de la diada, ho hem apartat en el temps de la diada nacional, que algú recomanava d'aquests estudis que hi havia de dir, home, no ho poseu al costat d'una diada perquè pot acabar influint, per tant queda suficientment apartat del que és la diada nacional. I amb la data, la discussió de la data va durar exactament 3 minuts. La discussió de la data, de posar-nos d'acord amb la data, el 9 de novembre va durar 3 minuts. El 1 de novembre, perquè és Tots Sants i tampoc sembla que sigui un dia... Bé, de fet aquí es va fer una
broma. Va haver-hi eleccions. Sí.
Però que tothom hi va fer la broma. I tampoc...
Sí.
Exacte, però tampoc és un dia com per fer l'1 de novembre i per això vam acordar el 9 de novembre, però vull dir que no...
Bueno, per fer una pregunta que no sigui sobre la consulta, no. Perquè serà l'única, no?
No, pots preguntar el que vulguis, eh? Pots fer un monogràfic de la consulta,
fins moment, això. No? Per què la inèrcia electoral de CiU va a la baixa, continuen a la baixa, les enquestes continuen dient que va a la baixa? Només és per el desgast del govern, de governar en crisi econòmica? Heu identificat més factors, més elements? Penseu que podeu corregir aquesta inèrcia?
Jo crec que al final, quan arribi l'hora de la veritat, que vol dir quan es voti, jo crec que això estarà, la gent acabarà reconeixent la tasca que s'ha fet. Ara nosaltres ens ha tocat, i no hi renunciem, gestionar un moment extraordinàriament complicat, i nosaltres no hem mirat cap a un altre cantó, perquè poca broma amb les conseqüències de mirar cap a un altre cantó. I llavors aquí hem hagut de prendre, com deia abans, decisions que nosaltres entenem, ens podem equivocar amb algunes, nosaltres entenem que van bé però que no queden gens bé.
Però no heu detectat elements estructurals més enllà dels elements conjunturals com són la crisi?
Poden haver-hi, però jo crec que el trasgruixut és gestionar un moment molt complicat, que llavors la gent a l'hora de visualitzar el que jo estic passant malament, o no visualitzo en la política, o no visualitza, doncs sempre ho visualitza amb els que tenen la responsabilitat en aquell moment. Fixeu-vos les dades o les enquestes, una cosa són les enquestes, i l'altra és els resultats. I per exemple, clar, nosaltres els resultats diuen les europees, algú diu és que les heu perdut, no, perdona, és que per perdre unes eleccions primer les has d'haver guanyat, nosaltres no les havíem guanyat aquí, és el PSC que les havia guanyat i reguanyat i recontraguanyat. però no em vull enganyar, no vull dir que el moment sigui dolç ni vull dir una altra cosa, dic que vivim un moment extremadament complicat i que per tant nosaltres el que hem de fer, per exemple, nosaltres cada vegada, com deia abans, que les dades de l'atur doncs van capgirant-se, doncs jo crec que al final això la gent ho reconeixerà. Per què? Doncs perquè fixa't que vivim un moment, a diferència d'altres èpoques, en què el Parlament de Catalunya, les curses no són per veure qui influeix el govern i està el govern, sinó que aquí les curses del Parlament de Catalunya són per veure qui és més oposició que aquí. I això la gent al final també ho veu. Ja no només ara dins del Parlament, sinó inclús fora del Parlament. És a dir, ara nosaltres al Parlament, com que tothom mira de reull a tothom, n'hi ha que es tornen bornis perquè miren de reull a tothom, eh? Però aquí tothom va mirant de reull a tothom. I ara hi ha una sèrie d'allò que en diuen fenòmens, que estan fora del Parlament, que des de dins del Parlament també se'ls mira de reull. Però per arribar a final de mes, només n'hi ha uns que estem arremangats per arribar a final de mes. I nosaltres no ens distraurem d'això. I si hem de prendre decisions que a vegades són poc incompreses però que sabem que són a fin de bé, les prendrem. O si hi ha decisions que sabem que aniran bé però que a vegades cert discurs que pot dringar bé intenta deteriorar-les, nosaltres les tirarem endavant i crec que ho hem demostrat. Hem pres decisions al Parlament de Catalunya que les hem posat sobre la taula i hem dit qui vol venir cap aquí, perquè això és per nosaltres, ens podem equivocar, de bon guàrdia, no dic que ho fem bé, però que des del nostre criteri són les que van bé. I les hem tirat endavant. I hi ha hagut gent que ens hagués agradat que ens hagués donat suport i no ens hi ha donat suport, però les hem tirat endavant. I nosaltres seguirem fent això, perquè nosaltres, insisteixo, tenim dues coses que són les que ens obsessionen. Però sobretot n'hi ha una també, que és el dia a dia de la gent. I aquí estem sols. I esclar, quan estàs sol, t'enfangues. Quan estàs sol, si no rentes plats, no en trenques cap. Si no rentes plats, i nosaltres rentem vaixelles cada dia, i clar que trenquem un o dos o tres plats. Ara, si estàs escarxofat al sofà i fent zapping i conscients que es trenca un plat, què és això de que es trenca un plat? Doncs bueno, potser quedes molt bé.
Escolti, i mentrestant...
Però nosaltres estem allà cada dia.
Però això parla per Esquerra o per... Esquerra?
No, això va per la política en general.
No, però jo li plantejava... En aquesta línia li plantejava el senyor Turull.
Això va amb la política en general, per què? Perquè hem canviat... Com parlen de la nova política, la vella política? No. Hi ha la nova situació i l'antiga situació. I la situació d'ara, així com abans tot s'arreglava a base de posar-hi més gent i més diners, i més gent i més diners... Ara no hi ha ni més diners ni pots posar-hi més gent. Ara amb menys ho has d'intentar fer més bé. I aquest és el que estàs concentrat i això no és fàcil, perquè has de prendre decisions antipàtiques, però això que estem fent nosaltres a la Generalitat, saps quantes famílies ho estan fent a casa seva? Que estaven acostumats els diumenges a fer això, o els dissabtes a fer allò, o per vacances a fer això, i cada cop i volta han de dir, mireu, a partir d'ara, si el que volem és remuntar lo important o que no falti allò que és important, ens haurem d'estar d'això, haurem de posposar aquella decisió. És a dir, hi ha molta gent que ens acaba entenent perquè ells han hagut de fer exactament el mateix, perquè si no s'hagués anat tot pel pedregà.
Però escolti, i mentrestant, aquesta setmana hem conegut que Extremadura, el president de la Junta, el senyor Monago, rebaixarà el tram autonòmic de l'IRPF. Se'n beneficiarà pràcticament, diu ell, el 90% dels extremenys. Aquí a Catalunya, per què no podem gaudir d'aquesta generositat del govern autonòmic d'aquí, bueno, quan Extremadura poden fer-ho, aviam.
Perquè mentre nosaltres som el 16% de la població...
Aquí estem apretant el cinturó dia sí, dia també.
Som el 16% de la població i el 18% del PIB, aportem el 19% i rebem per sota del 14%. En el cas d'Extremadura intueixo que és una mica bastant al revés, no? El que jo no faré és entrar en una confrontació amb Extremadura, perquè aquest no és un problema d'Extremadura. No és Extremadura el problema. És l'Estat.
Sí, però per què ens permet... poden fer-ho? Nosaltres no podem fer-ho.
No? Bueno, perquè n'hi ha que sempre hem de donar més del que ens pertocaria donar i n'hi ha d'altres que reben. Hi ha algú que aquest joc, i per tant, fixa que jo la confrontació amb Extremadura ni la vull, no, i però... certes declaracions del president d'Extremadura és que no vull ni entrar-hi.
No, si no són declaracions, és una...
Però aquí hi ha un Estat que ha muntat un sistema de que permet això. Ja està. Però fixi's una altra cosa, el problema no és Extremadura. No em quedaré amb lo d'Extremadura. Per mi a vegades és com quan discutim sobre la reducció de les administracions que ens quedem amb el Consell Comarcal. Ai, coi, sempre els més febles ho han de pagar. Quin número de funcionaris tenia l'Estat abans del règim autonòmic o durant el règim autonòmic? i quin número de funcionaris té l'Estat en ple desenvolupament del règim autonòmic? Pregunto.
No sé les xifres, jo mateix, ara mateix.
Doncs han incrementat. Com pot ser si has descentralitzat tant, que tu que has descentralitzat tant... Ja has traspassat
bueno,
moltes coses.
Hem fet un gran monstre tots plegats. Les administracions
tots plegats no.
Creixent,
no, tots
plegats no. També, els ajuntaments també.
No, tots plegats no, perquè si vostè m'intraspassa el trànsit, me'l traspassen totes les conseqüències. El que no pot ser és que m'intraspassi el trànsit, però em digui, no, però mira, fins aquí m'ho quedo jo, i vol dir que seguiré tinguent els mateixos funcionaris que tenia abans de trànsit, de traspassar-los el trànsit, però amb uns quants més per no sé què. És a dir, aquí jo no demanaré els esforços o que Extremadura deixi de fer això, deixi de fer allò. Jo del que em queixo és que l'Estat, els seus sacrificis consisteixin en demanar sacrificis als altres, i entre els altres a qui més sacrifica és justament aquells com Catalunya. Algun dia algú va dir una cosa, va dir, la solidaritat ha d'estar al servei del progrés i no de la decadència. Si nosaltres som motor econòmic, a nosaltres se'ns hauria de cuidar molt, perquè podem generar molt més, que vol dir repartir molt més. Si a nosaltres se'ns ofega, deixarem de generar, i si deixarem de generar, deixarem de repartir. Qui diu nosaltres vol dir les comunitats que som motor econòmic. El que no s'arriba a entendre, i ara parlo des del punt de vista del que hauria de ser l'Estat, de dir, escolti, aquí hi ha unes comunitats que són solidàries perquè som motor econòmic, no hi entraré amb els motius. A tot arreu els motors econòmics els cuides, perquè et generen, i a partir de generar el que no pots fer és dir, anem a collar, perquè al final qui ho ressentirà? Aquells que no són motor econòmic, que reben d'aquesta solidaritat. Per tant, jo el que no entraré és en una confrontació...
Catalunya-Extremadura.
Catalunya-Extremadura, Catalunya-Andalusia...
El senyor Rajoy no hauria de permetre que el senyor Monago tingués aquestes...
No, el senyor Rajoy... No, jo no dic que ell no hauria de permetre que el senyor Monago... El senyor Rajoy el que fa malament és ofegant econòmicament Catalunya. Això és el que fa malament, perquè és motor econòmic. I escolti, si Extremadura pot fer això, vol dir que ho ha aconseguit, ell sabrà com s'ho pagarà. Però clar, jo per exemple, el que l'altre dia un funcionari de l'Estat em diu, jo no només cobrarem funcionari de l'Estat la 14a paga doble, sinó que m'han anunciat per escrit que cobrarem el plus de productivitat i tot. No? I aquí a Catalunya què hem hagut de fer? Però sap quan ha cobrat l'Estat d'increment de l'IVA a Catalunya? I de les pujades d'impostos que ha fet l'Estat, sap quan haurà cobrat de Catalunya? Entre 3 i 4 mil milions d'euros més. Sap quan es queden a Catalunya? Menys, no zero. Menys entre 60 i 90 milions, que és el que li costa al conseller Mascolell quan ha de comprar els folis, quan ha de comprar allò i quan ha de comprar l'altre, perquè clar, la Generalitat també és consumidora. Això és el que no pot seguir. Per tant, que no ens portin a una discussió entre territoris. Si el president d'Extremadura aconsegueix coses que són bones pels ciutadans d'Extremadura, pues escolti, miri, felicitats per ell. Aquí hi ha un problema, que és l'Estat, i que no s'equivoquin, a base d'ofegar un territori acabaran ofegant els altres territoris, i per això cada vegada hi ha més gent a Catalunya, no per això d'Extremadura, escolti, que tothom pel seu territori procura el millor, i si un ho pot fer, doncs escolti, fantàstic. És justament perquè a base d'ofegar, i escolti, la gent al final que vol, els que ens dediquem a la política, que volem? Deixar un país millor als nostres fills. Tothom, de tots els partits, estic segur, I molts arriben a la conclusió que és molt més fàcil deixar un país millor pels nostres fills, amb totes les incerteses que pugui haver-hi, amb una Catalunya independent, que seguim un estat espanyol que et va collant i collant i collant, i és així de clar. Com,
quatre últims minuts, Salvador.
Com parlem de final de mes, que la gent ho entén perfectament, com veuen vostès l'anunci que va fer el ministre Montoro, en el sentit de que segurament no hi haurà la revisió que pertocava, per la revisió de cada 5 anys del sistema de finançament, en primera pregunta, bueno. I la segona sembla ser que el president del Partit Popular instarà que també la Generalitat pugui fer alguna aportació amb el procés de reforma fiscal o de rebaixa d'impostos en definitiva, i quina és la seva visió d'aquest debat sobre la reforma fiscal i les possibilitats que la Generalitat pugui fer en aquest cas de rebaixar impostos.
La primera, respecte a no hi haurà nou sistema de finançament, això el que ens diu és que la credibilitat del Partit Popular en matèria de l'imperi de la llei és exactament zero. Que no pot ser, és dir, vostès han de complir la llei, però la llei que m'afecta a mi, que ha d'haver un nou sistema de finançament, no hi serà, ja està, i ens quedem tan amples i tan panxos, ja està. I si hi ha una llei orgànica que diu que hi ha una disposició addicional tercera que diu això, doncs és igual, tampoc la complim, ja està. Per tant, demostra que la credibilitat del govern del PP en matèria d'allò que sempre ens posen per davant l'imperi de la llei i l'imperi de la llei és exactament zero, és una mostra més del que hi ha, perquè va sent una darrere l'altra. Però nosaltres a Convergència i Unió la moderació fiscal és el que ens agrada per naturalesa i això ho sap tothom i ho hem demostrat sempre que podem, però nosaltres estem en una situació d'emergència de les finances públiques i quan hem intentat crear un impost que no caigui sobre les famílies, sobre les classes mitjanes, què ens han fet? Què ha passat amb l'impost de dipòsits bancaris? Què ens han fet? Ens l'han impugnat. Ni fan ni deixen fer. I nosaltres, per no posar en risc l'estat del benestar, no podem prendre les mesures fiscals que ens agradaria poder prendre. Perquè per nosaltres, ara, a l'hora de prioritzar en moments tan dificultosos que has de prioritzar, és poder preservar l'estat del benestar. I amb el sistema d'ofec econòmic que tenim, no podem garantir aquest estat del benestar i per tant no podem prendre les mesures fiscals que a nosaltres ens agradaria. És així de clar i català.
Molt bé, doncs hem de posar el punt i final a la conversa d'aquest dissabte. Senyor Jordi Turull, moltíssimes gràcies.
Escolti, moltíssimes gràcies.
Estiu tranquil, tardor calenta, ràpidament, sí o no? Sí o sí?
Per gust i per ganes, no. Ha de ser una tardor joiosa. Per mi serà una tardor joiosa. I
l'estiu és quan fa calor, no?
L'estiu és quan fa calor, però la tardor serà de joiosa i bona per tothom. I plena de salut i de...
Seguirem molt atents tot el procés que passi des d'ara fins al 11 de setembre, 9 de novembre, ja ho veurem. Senyor Jordi Turull, moltíssimes gràcies, bona tarda
gràcies
i bon estiu, també.
Igualment a tots vosaltres.
Gràcies també a Leandro Lamor, Salvador Guillermo, Maria Jesús Cañizares, Marcos Pardeiro, tornem dissabte bé, com sempre, des del restaurant de l'Eurostar Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.